lectura de dues declaracions institucionals. La primera d'elles és el de suport al Correllengua 2022 i per tant cedeixo la paraula a la regidora de Cultura, a la Joana Borrego, perquè faci la lectura. Quan vulgui, Joana.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Portem a ple la declaració de suport al Correllengua 2022. La necessitat d'assolir la plena normalització del català arreu del territori i convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l'element d'integració de les persones nouvingudes és una prioritat al nostre municipi. Des del plenari, des de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, donem ple suport al Correllengua 2022 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. Així, aquest consistori, com ha fet a totes les edicions anteriors, ha donat suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessàries pel bon desenvolupament de les activitats programades pel 2022. Cal seguir treballant per tal que el català sigui un element integrador que permeti una societat plural com la catalana generant una identitat col·lectiva. La 26a edició del Correllengua s'ha dedicat a la figura de l'escriptor Joan Fuster i al seu llegat literari, coincidint amb el centenari del seu naixement a través de la vida i l'obra de l'autor. La CAL vol reivindicar la llengua, la cultura i els anhels del poble català. Ens sumem, doncs, a la reivindicació de la figura de Joan Fuster, que impulsa el Correllengua 2022 per fer valdre i retre homenatge que mereix la seva figura i la seva obra. Compartim la voluntat de la coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, mostrant el compromís amb la llengua catalana. És voluntat d'aquest Ajuntament, doncs, fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació, donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'aprovació i l'ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre les persones nouvingudes. Tanmateix, es realitza una aportació econòmica per a l'organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2022, que enguany a la nostra vila han estat iniciats el 7 i 8 d'octubre i van finalitzar el diumenge, dia 16 d'octubre.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joana. I la segona de les declaracions institucionals és una en suport de les dones iranianes i que procediria a la seva lectura a la regidora de Nova Ciutadania, Cooperació i Voluntariat, l'Àngela Bailén. Per tant, quan vulguis, Àngela, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Aquesta és una declaració aprovada pel ple del Parlament de Catalunya el passat 27 de setembre. El ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès vol adherir-se i així donar suport i recolzament amb aquesta declaració institucional a les dones iranianes. El passat 13 de setembre de 2022, la jove kurda Mahsa Amini, de 22 anys, va ser detinguda per l'anomenada Policia de la Moralitat de la República Islàmica de l'Iran sota el pretext de portar incorrectament el vel. Amb la detenció, Amini va ser traslladada a una comissaria de policia per una suposada sessió de reeducació d'una hora de durada. Unes hores més tard, va ser ingressada a un hospital de Teheran, després de patir una agressió física per part dels agents de policia, que es pot qualificar de brutalitat policial i fins i tot de tortura. Mahsa Amini va morir a l'hospital el 16 de setembre a conseqüència d'un infart i un coma. El cas d'Amini ha provocat tot un conjunt de protestes i manifestacions ciutadanes per reivindicar els drets fonamentals de les dones, que són també drets humans. A l'Iran, no dur el vel pot significar l'empresonament i la pèrdua de la feina, ja que és obligatori des de la Revolució Islàmica des de 1979. I tot i que les autoritats iranianes han ordenat una investigació sobre el que va passar a la comissaria, les protestes ciutadanes han estat durament reprimides. Actualment, i segons dades oficials, gairebé 20 persones hi ha perdut la vida. A més, el govern iranià està aplicant la censura bloquejant la connexió a internet per evitar que les protestes es continuïn estenent a través de les xarxes socials, que han contribuït a difondre el cas Amini. De fet, el 25 de setembre, les autoritats iranianes van detenir Nilufar Amedi, la primera periodista a donar la notícia sobre la mort d'Amini. I actualment es troba retinguda a una presó juntament amb un altre periodista i un fotògraf. Arran de les protestes subsegüents, s'ha desfermat una cruel repressió que ja ha causat un nombre indeterminat de morts que també condemnem. Independentment de les lleis d'un país, els drets humans i fonamentals han d'esdevenir preeminents en la condició ciutadana i en la vida social i col·lectiva. L'obligació de cobrir-se la cara o total o parcialment a l'Iran contradiu directament la Carta de les Nacions Unides de 1945 i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, que advoquen per la igualtat entre homes i dones, així com la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones de Nacions Unides. L'Organització Amnistia Internacional ha sol·licitat una investigació criminal per la mort d'Amini i considera l'obligatorietat del vel com abusiva, degradant i discriminatòria per a la dona. És per això que des del ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès, punt número 1, condemnem l'assassinat de la curta Mahsa Amini a mans de la policia de la Moral de l'Iran. Número 2, condemnem qualsevol forma de tortura i molt especialment per motius derivats de l'extremisme religiós. Punt número 3, condemnem l'empresonament de la periodista Nilufar Amedi, així com tota la resta de periodistes empresonats, per informar sobre la mort d'Amini. N'exigim l'alliberament i el respecte a la llibertat de premsa i informació. Així mateix, mostrem la nostra solidaritat vers les dones iranianes, kurdes i perses, així com totes les dones que s'enfronten a qualsevol tipus de discriminació i amb els homes que comparteixen la seva lluita. Considerem necessària una investigació exhaustiva i independent dels fets que han provocat la mort de Mahsa Amini i que es depurin les responsabilitats polítiques, civils i penals que se'n derivin. Condemnem qualsevol legislació que estableixi l'obligatorietat del vel, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir i viure com demanem a les institucions europees i als estats membres de la Unió Europea, als estats membres de la Unió, que donin suport a la societat civil iraniana que lluita a favor de les llibertats i drets de les dones, per tal d'avançar cap a un Iran més democràtic i socialment just. Demanem a les institucions europees que evitin legislar o desenvolupar polítiques sobre qualsevol aspecte de la indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les dones a vestir i viure com vulguin allà on siguin. Lamentem la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que dones arreu del món, també a Catalunya, han de patir per l'ús del vel i instem a les institucions públiques a revisar la legislació i el conjunt de polítiques públiques que puguin incórrer en aquesta persecució. Per últim, condemnem l'ús partidista, ideològic, racista i islamofob que arreu se'n fa arran d'aquest assassinat de Mahsa Amini per validar discursos d'odi i discriminació. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Doncs, fet aquestes dues declaracions institucionals, tal com hem acordat en Junta de Portaveus, passaríem al segon punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari, que seria l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària que vam celebrar el passat 27 de setembre. Si els hi sembla, passem directament a la votació. Vots en contra, abstencions, vots favorables. S'aprova l'acte per unanimitat i passem al tercer punt, que és donar compte a les resolucions d'alcaldia de la número 1271 a la 1415. En principi hi ha hagut algun dubte que s'ha resolt en Junta de Portaveus i si no volen fer cap comentari al respecte, passaríem al quart punt de l'ordre del dia, que porta per títol Assumptes competència de la Junta de Govern Local per delegació de ple, donar compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 27 de setembre en relació a comparèixer com a part codemandada al recurs ordinari número 68/2022. Per tal de poder fer l'explicació del tema, cedeixo la paraula a la regidora responsable a l'àrea de serveis interns, el regidor responsable a l'àrea de territori, el senyor Pepe González, perquè faci l'explicació del tema, quan vulgui.
Gràcies, alcalde. He fet un petit canvi a última hora. Aquest és un tema recurrent que ha tingut un recorregut intern per el ple, per les comissions informatives i per Junta de Govern. Avui donem compte al ple d'un acord de la Junta de Govern que s'havia pres per delegació del ple, és a dir, que és una cosa una mica recambulesca. La Junta de Govern l'ha celebrada el 27 de setembre del 22 per delegació del ple, que va aprovar comparèixer com a part codemandada en el recurs ordinari número 68-2022 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El que plantegem és l'aprovació o donar compte al ple, que el ple es doni per assabentat, de l'acord de Junta de Govern pres el 22 de setembre del 22 de comparèixer com a part condemandada al recurs ordinari del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest recurs estava interposat per el Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finca, per el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, per l'Associació d'Agents Immobiliari, per el Consell de Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, contra el Departament de Drets Socials de la Generalitat. És evident que nosaltres ens sentim també codemandats en aquesta història, perquè van donar un recursament i van demanar la incorporació en aquesta resolució. Bueno, arrel, el tema del que tractava el recurs està relacionat amb les àrees de mercat tens, que en un dia vam parlar també en aquest ple i que l'Ajuntament de Castellà se va incorporar també a la demanda. Per tant, és veritat que el recurs va contra la Generalitat, però l'Ajuntament de Castellà, que se sent com partícip d'aquesta decisió, doncs decideix també presentar-se davant dels tribunals. Gràcies.
Molt bé. Intervencions per part dels regidors. Molt bé. Doncs si no hi ha intervencions per part dels regidors, aquest és un punt de donar compte, per tant, no faríem cap mena de votació, es tractava d'explicar-ho precisament al conjunt de regidors i regidores de l'Ajuntament de Castellà. I passarem a un altre punt de donar compte, en aquest cas d'una contractació d'urgència de la senyora Erika López Galera, auxiliar tècnica de comunicació, deixo la paraula a la regidora, tinent d'alcalde de l'àrea de recursos humans, la senyora Anna Mármol, perquè faci l'explicació del tema. Quan vulguis, Anna.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Donada la baixa laboral de la treballadora que ocupa el lloc de treball d'auxiliar tècnica de comunicació i disseny, Èlia Guàrdia Usart, la regidoria de comunicació es troba amb la necessitat de cobrir aquest lloc de treball de manera urgent per poder donar resposta a les tasques pròpies del seu àmbit, com són la creació publicitària de l'actual, a les xarxes socials, la maquetació de publicacions, edicions de vídeo, etc. El no disposar de cap borsa de treball per cobrir temporalment perfils professionals com el d'auxiliar tècnic de comunicació i disseny s'acorda dur a terme una contractació de caràcter d'urgència pel temps que duri la seva baixa mèdica o per una durada màxima de 3 mesos, amb efectes del dia 26 de setembre del 2022. Per realitzar aquesta contractació s'han demanat 3 currículums de dissenyadors gràfics de l'entorn professional i un cop analitzades les 3 candidatures, que consistia en una entrevista, un currículum i treballs presentats en portafoli o dossier, els empleats municipals encarregats de la valoració dels aspirants han proposat que la senyora Erika López Galera és la persona més adient per cobrir el lloc de treball d'auxiliar tècnic de comunicació i disseny de manera temporal per un període màxim de 3 mesos o fins a la resolució del procés previst per generar una borsa d'auxiliars tècnics de comunicació. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Intervencions? Doncs si no hi ha intervencions per part de cap regidor o regidora, passaríem a la següent qüestió, a l'apartat, al punt número 6. Es tracta, en aquest cas, d'establir l'aplicació a l'àmbit de l'Ajuntament de Castellà del Vallès del règim de revisió de preus dels contractes d'obres. Torno a dir en aquest sentit la paraula a la regidora, en aquest cas la responsable de l'àrea d'economia i contractació, la tinent d'alcalde, la Yolanda Rivera. Quan vulguis.
Gràcies, alcalde. Bon vespre. Com tots sabem, l'increment exorbitant dels preus de l'energia i dels combustibles que s'ha produït ha provocat la pujada dels preus de materials i matèries primeres i, conseqüentment, un ràpid augment dels preus en general. Els contractes públics, especialment els contractes d'obra, estan afectats per aquesta inestabilitat i volatilitat dels mercats imprevisible que fa que els costos que han d'assumir els contractistes per poder executar el contracte siguin molt més elevats dels previstos, fins i tot posant en risc l'execució del contracte. El Reial Decret Llei 3/2022 de l'1 de març de mesures per la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística estableix en les seves directives mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres. També estableix que les mesures establertes es podran aplicar en l'àmbit de les comunitats autònomes i de les entitats locals existents en el seu territori mitjançant una decisió individualitzada de l'òrgan competent de cada comunitat o entitat local. L'Ajuntament de Castellà compta amb la suficient solvència econòmica per poder establir l'aplicació del règim de revisió de preus dels contractes d'obres de forma excepcional. Entenem que és absolutament necessari garantir la finalització de totes les obres que estan actualment en execució o en vies d'execució i és per això que portem aprovació d'aquest ple a establir l'aplicació del règim de revisió de preus en els contractes d'obres. Gràcies.
Intervencions per part dels grups. Doncs, si no hi ha intervencions per part dels grups, passaríem directament a la votació d'aquesta qüestió. Per tant, votació sobre establir l'aplicació a l'àmbit de l'Ajuntament de Castellà del Vallès del règim de revisió de preus dels contractes d'obres. Vots en contra de la proposta. Abstencions. Vots favorables. S'aprova per unanimitat, tot i que faig constar amb el senyor secretari que saps que hi ha un regidor que en aquests moments... Doncs... Sí, sí. Bueno, sí, sí, no, però en qualsevol cas que consti que no ha pogut participar en la votació. Passem, doncs, ara sí, segurament, a un dels temes més importants per l'any 2023, com ve sent habitual en el ple del mes d'octubre, que és quan tradicionalment s'aproven les ordenances, d'uns anys ençà també s'aproven els pressupostos municipals. I per tant, ara intentarem, tal com hem comentat en Junta de Portaveus, del punt 7, que és aprovar inicialment el pressupost i la plantilla per l'exercici 2023, el punt 8, aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici també el 2023, així com el punt 9 i el punt 10, que són l'aprovació inicial de la 7a modificació d'ordenança general de preus públics i els seus annexos, i aprovar també inicialment la modificació d'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de cementiri per l'exercici 2023. Tot això fem un paquet que entenem que farem un debat conjunt amb la resta de grups, tot i que després, evidentment, passarem a la votació individual de cada un dels diferents punts. Jo, senzillament, una intervenció molt curta abans de cedir la paraula a la regidora i tinent d'alcalde responsable de l'àrea d'Economia, en la qual sí que m'agradaria fer avinent, primer, doncs que aquests segurament han estat uns pressupostos molt difícils de poder confeccionar, que en aquests moments el món municipal té moltes dificultats per tal de poder aprovar aquests pressupostos, almenys elaborar i confeccionar una proposta que sigui viable per aquest any 2023, perquè, com bé saben, i després en aquest cas del punt anterior que hem votat, doncs, evidentment hi ha una situació de molta incertesa, especialment de caràcter econòmic, que això està significant en aquests moments una pujada important de l'IPC, que això afecta el conjunt de contractes que té l'Ajuntament de Castellà en les seves revisions de preu. Això té una afectació també, evidentment, sobre el conjunt de salaris dels treballadors i treballadores municipals i té un efecte, com és evident també, amb la pujada dels subministres doncs, que l'Ajuntament de Castellà ha de contractar en tots i cada un dels seus diferents serveis. Això significa que hem pogut confeccionar una proposta de pressupostos sense apujar diguem-ne, a l'esforç fiscal per part, en aquest cas, dels nostres ciutadans i ciutadanes. Significa que hem fet una proposta de pressupostos i ordenances que és la més important que s'ha fet mai en aquest Ajuntament, supera els 30 milions d'euros, estem parlant de 31 milions d'euros, i que, per tant, jo aquí, sobretot, m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que hi han dedicat moltes hores, molt esforç i molt talent també per tal de poder tenir avui aquí aquests pressupostos que deuen ser els primers que es deuen aprovar en el conjunt de municipis de Catalunya. Per tant, agrair especialment a la regidora, a qui li cediré ara la paraula, i sobretot i especialment a tot l'equip del Departament d'Economia, la representant de la qual aquí tenim al costat, que és la interventora, i evidentment el conjunt de tècnics municipals que han fet viable poder portar a aprovació aquest acord, que és segurament dels més importants que sempre portem en el plenari i que, per tant, acaba decidint també quines són les prioritats del govern per l'any 2023. Sense més, doncs, cedeixo la paraula a la regidora, la Yolanda Rivera, perquè faci l'explicació dels pressupostos municipals. Quan vulguis, Yolanda.
Gràcies, alcalde, de nou. Doncs, com comentava l'alcalde, avui presentem al ple l'aprovació dels que seran els últims pressupostos d'aquesta legislatura. M'agradaria començar amb algo que ja s'ha avançat a l'Ignasi i és agrair als serveis tècnics, especialment a interventora i a secretari, per la seva predisposició, per la seva dedicació, que ha fet possible que avui tinguem l'expedient a punt per l'aprovació en aquest ple. Doncs, com dèiem, presentem per aprovació els que seran els últims pressupostos i ho fem en un moment on la conjuntura econòmica torna a presentar-se amb molts dubtes en la seva evolució. La variació anual de la inflació a setembre es situa en un 8,9%, el que fa revisar a la baixa les expectatives de creixement de l'economia amb els consegüents efectes sobre empreses, autònoms i famílies. Aquest fet, juntament amb l'increment sense precedents en el preu dels consums, fan entreveure un 2023 on s'hauran d'afrontar difícils reptes de gestió pressupostària. Afortunadament, la situació econòmica de l'Ajuntament de Castellà, gràcies a la bona gestió duta a terme durant els últims anys, gaudeix d'una bona salut financera que permetrà afrontar l'increment de la despesa provocada per l'IPC i pel preu dels subministres, sense retrocedir ni un mil·límetre en cap dels programes socials que s'han vingut desenvolupant en els últims anys i que es van veure reforçats a conseqüència de la pandèmia. Es mantindran els mateixos estàndards de qualitat i s'integraran al pressupost diferents programes que havien estat finançats anteriorment amb romanents. També es faran les inversions necessàries pel manteniment de l'espai públic, per mantenir les places, els carrers i els equipaments. Donada la gestió econòmica portada a terme durant els últims anys, l'Ajuntament de Castellà compleix actualment amb tots els indicadors de solvència establerts a la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. El nivell de l'endeutament està molt per sota del nivell màxim permès per la llei. El pagament de proveïdors està per sota del que obliga la llei. Disposem de romanents de tresoreria per despeses generals i presentem un estalvi net positiu. Tot això farà possible afrontar els reptes del 2023 sense incrementar els impostos directes sobre els ciutadans i ciutadanes de Castellà, ja que podrem complementar amb romanents algunes de les inversions, actuacions i programes que es duran a terme durant el 2023. Per aquest motiu, no s'incrementa cap impost directe i es mantenen les bonificacions pel que fa a la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energies renovables, tot i que adaptant-les amb uns criteris més ajustats a les característiques i al cost de cada instal·lació. La resta de preus públics i taxes s'incrementen en un 2,5% per tal de no augmentar l'escletxa entre el recaptat i el cost del servei. S'incrementa en el mateix sentit l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació dels serveis de cementiri. Així doncs, presentem avui un pressupost de 31.497.195 euros, el que representa un increment sobre el pressupost del 2022 d'un 14,95%. Dit d'una altra manera, un increment de més de 4 milions d'euros. D'aquests 4 milions d'euros, el 98% provenen de la concessió de transferències d'organismes supramunicipals, com l'increment en la participació dels tributs de l'Estat, l'increment de la transferència de Generalitat corresponent al nou contracte programa assignat pel període 2022-2025 i de les transferències de capital pel finançament de projectes finalistes, on cobren un pes molt rellevant les subvencions amb origen Next Generation. La gestió feta sobre el deute ha permès també la reducció de la despesa financera pel 2023 en més d'un 60%, aconseguint així alliberar recursos per destinar-los a actuacions de protecció i promoció social, com la partida d'ajuts a famílies, que s'incrementa un 5,88%, el programa de suport a l'escolaritat d'alumnes amb necessitats especials, que s'incrementa un 29%, les subvencions a entitats culturals, que s'incrementen un 19%, o el programa amb Creu Roja, que s'incrementa un 109%, entre d'altres. El conjunt de les subvencions destinades a la protecció i promoció social s'incrementen un 7,6% respecte al 2022 i integra i consolida en el pressupost les dotacions efectuades durant aquests anys de pandèmia que van estar finançades amb romanents i que van permetre afrontar la crisi sanitària i econòmica amb més garanties, sobretot vulnerables, gent gran, persones amb diversitat funcional. Així, doncs, el conjunt d'aquestes subvencions s'incrementa respecte al 2020 en un 22,30%. El pressupost 2023 recull, d'altra banda, un increment de la despesa en jardineria que permet donar una resposta més àmplia a les necessitats del conjunt del municipi amb una especial atenció a les urbanitzacions. S'incrementa també la freqüència i la intensitat en la neteja viària, tal com recull la modificació que portarem avui per la seva aprovació. De la mateixa manera, s'amplia la partida destinada a la neteja d'equipaments públics, tals com el Mercat Municipal, l'Institut Escola Sant Esteve o el nou espai multifuncional de l'Espai Tolrà. Volem oferir aquests espais que han experimentat un increment en el seu ús per part dels veïns i veïnes de Castellà les millors condicions sanitàries per un ús segur i amable. El pressupost que avui presentem incorpora la voluntat de l'equip de govern de continuar amb la línia de treball iniciada aquest 2022 en relació a la modernització i redimensionament de l'estructura de l'Ajuntament. Per tant, la partida de recursos humans s'incrementa gairebé un 7% per donar compliment a l'acord signat amb els treballadors en relació a l'increment de plantilla que inclou la incorporació de nous agents de policia. En relació al nivell de l'endeutament, el pressupost incorpora com a ingrés un préstec de 1.270.000 euros que permetrà completar el programa d'inversions sense comprometre el percentatge d'endeutament sobre els ingressos corrents, situant-lo en un 13,86%, molt per sota del màxim legal del 110%. El total d'inversions pressupostades sumen un import de 5.457.398 euros, finançades en un 23% pel préstec, en un 16% per recursos ordinaris i en un 61% mitjançant subvencions. Les inversions més destacades del pressupost i finançades en major o menor mesura per subvencions de capital són el condicionament del segon tram del camí del riu, amb un pressupost de 500.000 euros subvencionat al 80% per la Diputació de Barcelona, millores energètiques en l'enllumenat públic, 1.500.000 euros subvencionat al 100% per Diputació de Barcelona mitjançant fons Next Generation. Camí bici, que uneix el nucli amb l'Airesol i pacificació d'hortons escolars, 231.974 euros per l'anualitat del 2022 en subvenció Next Generation del 78%. Renovació de l'entorn de la plaça Miranda, amb un pressupost de 534.543 euros finançat pel programa PUSC de la Generalitat de Catalunya en un 24%. Projecte ampliació Institut d'Escola Sant Esteve, 1.869.230 euros, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, fruit d'un conveni signat entre Ajuntament i Generalitat en un 55% en quant a l'anualitat del 2023. Com ja he explicat a l'inici de la meva intervenció, fruit de l'acord sobre la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per l'exercici 2023, l'Ajuntament de Castellà podrà fer ús dels romanents donat que compleix amb els requisits exigits per la Direcció General de Política Financera. Amb aquests recursos tenim previst incrementar el pressupost d'inversions amb la quantitat necessària per tal de portar a terme projectes estratègics com la construcció de la piscina descoberta, el projecte d'urbanització de l'antic solar de la Playtex, el local per l'Associació de Veïns de Can Font, la rehabilitació de les cases de Canyelles, entre d'altres. Són els últims pressupostos de la legislatura, una legislatura marcada per una pandèmia i ara per una guerra, i durant la que aquest equip de govern ha demostrat tenir capacitat per fer front a aquestes situacions amb solvència i amb rigor, estant al costat de les persones més vulnerables i donant resposta a les necessitats del municipi. Aquest pressupost pel 2023 continua en aquesta línia i és per això que esperem comptar amb el seu vot favorable. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Intervencions per part dels grups municipals. Cedeixo la paraula al portaveu del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Rafa.
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. També, com és perceptiu, comencem. Certesa general, com ho explicava la regidora. Mirin, votarem en contra de tot plegat. Ens hauria agradat, i li reconec, poder votar les inversions a part, com ho demanem cada any, per poder arribar a un acord, el senyor González Riu, però justament el senyor González és dels pocs que aconseguim posar-nos d'acord tant en tant en qüestions tan claus com l'habitatge, per tant, ens agrada les poques vegades que passa. Però, en tot cas, ens oposarem a les votacions, bàsicament per motius molt de fons. El primer, no s'han fet els deures i no s'ha reformat l'estructura de la plantilla de treballadors municipals per fer front a un augment pressupostari d'aquestes característiques. Si repassem les liquidacions dels últims anys, veurem els patrons molt clars. Sense un organigrama funcional clar, que encara no tenim, sense reforçar l'estructura de personal en els llocs claus, molt difícilment es podrà fer front a les complexitats de la justificació dels fons Next Generation, quan ja s'ha demostrat en ple rere ple, els veritables problemes per fer qualsevol licitació. O que és pitjor, no tenim capacitat d'inspecció i seguiment de licitacions o del compliment de la pròpia normativa municipal. La impunitat de la disciplina urbanística i d'incompliment del POM que podem observar pels entorns de Castellà és francament lamentable. Continuem havent de consultar els expedients en paper a hores convingudes a una habitació de l'Ajuntament i aquesta anècdota ens demostra un cop més que queda molta feina a fer en digitalització i simplificació de processos en la pàgina web de l'Ajuntament i la modernització de l'administració en general. Necessitem incorporar perfils de servidors públics i ajudar a la conversió d'altres perfils de servidors públics que estan en aquests moments i anem molt endarrerits en aquest aspecte i la inversió dels propers pressupostos no és suficient. Perquè són uns pressupostos profundament conservadors, són uns pressupostos molt continuistes, com si la pandèmia no hagués existit o la crisi climàtica i de subministraments fos una qüestió puntual i anecdòtica. Perquè el que ens preocupa més d'aquests pressupostos conservadors és que hi ha fons suficients per fer un canvi de model que suposés una millora definitiva en sostenibilitat, tant econòmica com ambiental. Si en lloc d'apostar per canviar bombetes, apostéssim per canviar calderes i instal·lar plaques a la màxima capacitat, el pressupost d'aquest Ajuntament s'alliberaria definitivament d'un gruix important de despeses fixes que ens permetrien canviar les bombetes, i aquestes i moltes altres, en poc temps. Tenim l'opció de desconnectar-nos de les grans companyies i ajudar moltes llars d'aquest poble a desconnectar-se i estalviar. Però per això necessitem que s'hagi fet la reforma de l'estructura de treballadors municipals perquè no torni a passar que instal·lem plaques solars en un equipament municipal i estiguin mesos, si no un any, les plaques instal·lades sense entrar en funcionament. No han fet aquests deures i això ens costa car. Continuem bonificant el contenidor gris. Castellà tampoc ha fet els deures en la millora de la recollida selectiva. I això vol dir que el cànon per la recollida augmenta. El 2021... la meitat del que recaptaven per l'IAE de les grans empreses del municipi anava a pagar el dèficit de la recollida de residus. El 2023, aquest pressupost que aprovem avui, que aprovaran avui, serà de dues terceres parts. En dos anys hem passat de la meitat a dues terceres parts. Si continuem així, a tot el que recaptem dels polígons industrials en concepte d'IAE s'anirà només per subvencionar els residus domèstics. I això és insostenible, no s'aguanta per enlloc. Pel que fa a ordenances, infrautilitzem la política recaptatòria de les ordenances municipals i no apliquem el principi de mèrit i esforç que suposaria la tarifació social per l'accés a una bona part de taxes i preus públics. Això vol dir que a la pràctica excloem la capa de població de treballadors pobres que situen entre els serveis socials i la suficiència econòmica, la gent que treballa per ser pobre, que és una part important de la població. Malgrat els indicadors de renda del municipi augmentin, la distribució d'aquesta renda empitjora. S'eixampla igual la diferència econòmica entre famílies i les ordenances municipals no fan front, perquè segueixen igual, com si no passés res, aquest fenomen. També, al ple de juliol del 2021, vam aprovar per unanimitat, repeteixo, per unanimitat, un acord en aquest ple que deia que incorporaríem una avaluació externa per revisar l'impacte de gènere als pressupostos municipals, marcar els espais de millora i donar les eines perquè sigui el mateix Ajuntament que incorpori aquesta mirada d'aquell moment en endavant. Enteníem que els pressupostos del 2022 eren molt justos i així ho vam manifestar per tenir-ho, però entenem que no hi ha hagut excusa perquè no haguem tingut aquest document, no haguem pogut compartir aquest document pels pressupostos 2023. És una autèntica llàstima que el document més important que aprova aquest Ajuntament, els seus pressupostos, hagi acabat el mandat, perquè com molt bé deia, aquests són els últims pressupostos del mandat, sense una mirada feminista. Ni verda ni feminista. Això també ho deixem pel Govern de la Generalitat. Encara no revertim les retallades de fa 10 anys, els cursos de natació per les escoles, per exemple, continuen sense aparèixer el pressupost, i finalment la neteja. No n'hi ha prou amb el contacte que ens porten avui de pressa i corrents i de qualsevol manera. Sortint a donar un vol pel carrer qualsevol i veurem que no anem bé. El grau de neteja viària no és acceptable. per no parlar de l'entorn més proper, l'espai hiperurbà de camins, horts i voltants immediats de Castellà, doncs no estan les condicions que ens agradaria i algun tros fa francament pena i perquè li falta manteniment, cal prendre's la neteja seriosament i aquests pressupostos no ho fan. Per tot plegat, per tot això exposat, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Més intervencions? Per una qüestió tècnica. Bueno, ja me l'explicarà quina és. En qualsevol cas, sí, el senyor Matías de la Guàrdia, si vol intervenir, sisplau.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, de Ciudadanos, en base a estos presupuestos del 2023, bueno, queremos dar nuestra valoración. Consideramos que, bueno, por un lado celebramos que nos ha subido el impuesto del IBI. Es algo que desde Ciudadanos siempre hemos intentado hacer hincapié. Creemos que la subida, el tipo impositivo sobre el contribuyente no siempre es la solución a salir en periodo de crisis. A lo mejor sí es la solución más fácil y más directa, pero creemos que hay otros mecanismos que no sea subir impuestos al contribuyente. Por eso me sorprendió bastante cuando nos enteramos de que este año, por primera vez en estos años, pues se congela el IBI, tal como habíamos pedido nosotros hace las últimas candidaturas, ¿no? Manteniendo los programas sociales, tal como se especifica en el presupuesto, y también los presupuestos de inversiones, ¿no? Que se mantienen al menos todas las inversiones con matices, pero se mantienen los proyectos. También consideramos de manera positiva que aumenten las plazas de policía. Para nuestro partido es muy importante lo que es la seguridad ciudadana. Consideramos que una de las principales funciones de un ayuntamiento tiene que ser el mantenimiento del orden, de la seguridad para el ciudadano, y también el mantenimiento de la vía pública, que de momento pues se ha aumentado, ¿no? También para este año que viene. Por lo tanto, desde Ciudadanos vamos a dar un voto de confianza. Es lo que nos gustaría, lo que me gustaría a mí, que fuera la política, dar votos de confianza cuando uno considera que tiene que hacerlo, ¿no? Viene un año 2023 de incertidumbre, no sabemos si estos presupuestos tendremos sorpresas, ¿no?, de última hora con el aumento de la inflación y todo lo que pueda venir por delante. Por eso creemos que con estos presupuestos es una manera positiva de afrontar lo que puede venir en el próximo año. Vale, gracias.
Molt bé. Moltes gràcies. Cedeixo la paraula a la regidora portaveu del grup de la CUP, a la Marga Onzins. Quan vulguis, Marga.
Bon vespre a tothom. Aquests no són els pressupostos que nosaltres faríem i ho argumentarem en clau ideològica. Creiem que si tenim un ajuntament amb una bona salut financera, en lloc d'externalitzar tants serveis, podríem retenir-los. Serveis que, a més, donarien l'opció gent del poble a poder treballar-hi, no empreses externes a Castellà, que desconeixen la realitat del dia a dia del nostre poble. Per exemple, l'externalització del Consell d'Infants i Adolescents, un despropòsit dels grans. Creiem fermament que s'haurien de retenir serveis i, sobretot, recuperar-ne i remunicipalitzar. La gestió de l'aigua, per exemple, on la temptació especulativa cada cop serà major. S'està deixant créixer el poble sense cap planificació. Són uns pressupostos de gestió del dia a dia, totalment continuistes i que no s'ajusten a les necessitats canviants i reals de Castellà. Tenim un poble que fa marxar els nostres joves quan busquen oci i lleure, que ens fa marxar quan busquem pis, que no cuida el petit comerç i ens fa marxar per aconseguir determinats productes, que ens obliga a anar a Sabadell quan tenim urgències sanitàries. I podríem seguir. Són uns pressupostos que no ens porten un Castellà més verd, més feminista, amb més ajudes al comerç local. Enfront de tot això, ens presenteu uns pressupostos com cada any. I com cada any hi votarem en contra. Gràcies.
Molt bé. Ara sí, el senyor Pau Castellví, quan vulgui, representant, portaveu del grup de Junts per Castellà, té la paraula.
Moltes gràcies. Primerament, volem fer constar el nostre agraïment a la regidora Yolanda Rivera pel seu esforç en explicar els pressupostos i respondre a les nostres preguntes, així com també, malauradament, amb el nostre desacord amb la voluntat, any rere any, d'avançar el ple de pressupostos al mes d'octubre, amb el mitjans d'octubre, amb el que això implica impedint que hi pugui haver un major treball deliberatiu i democràtic. L'administració, creiem nosaltres, ha d'estar al servei de la democràcia i els ciutadans, i quan és la democràcia la que ha d'estar al servei, o almenys anar seguint l'administració, per tal doncs, que hi hagi una celeritat, doncs, a vegades el que ha de ser un pressupost municipal, que ha de comptar amb el màxim aval possible, que ha de comptar amb les propostes dels diversos grups i entitats de diferents colors, doncs tot sovint no ho pot fer. I aquest ha sigut el cas, creiem nosaltres, en el cas d'aquests pressupostos i d'aquestes ordenances. Doncs, per tant, els grups de l'oposició, creiem que segurament pel que hem escoltat no hem sigut els únics, hem pogut intentar negociar amb vostès per afegir les nostres propostes, ens trobem traient el fetge per la boca davant la velocitat amb què l'equip de govern de Castellà pretén un any més aprovar el punt més important de l'any. No? Doncs bé, doncs nosaltres per això i per altres raons no hi podrem donar suport, i probablement si s'hagués donat més temps per negociar doncs hagués sigut diferent. Doncs bé, una d'aquestes, el fet que això no sigui així, doncs a més acompanya, ve acompanyat doncs d'altres qüestions. Creiem que hi ha dues qüestions clau. Primerament, els pressupostos no recullen algunes de les qüestions que creiem més importants pel progrés social i econòmic de Castellà l'any 2023, i a més no ens han demostrat que puguem confiar amb certesa que implementaran allò que pressuposten i que acorden, i que ho faran solucionant els problemes amb els que pensàvem quan ho vam acordar o quan ho vam pressupostar, no creant-ne de nous. Portades implementades enguany. I em voldria referir a diversos àmbits on això ha pogut succeir. Recordant més el tema de les ordenances, ja fa anys que demanàvem una baixada real de la pressió fiscal sobre el contribuent, per fi es congela l'IBI, després d'anys demanant-ho en plena crisi econòmica. També veiem un error en no rebaixar l'impost de la plusvàlua i alguna altra taxa en un cas com el que ens trobem, on tenim el pressupost més important mai dit per aquesta administració pública. Estem parlant de 31.497.195 euros pel 2023, 4 milions més d'euros més que l'exercici del 2022, gairebé un 15% d'increment. Si bé és cert que si descomptem l'increment per transferències de capital d'altres administracions, que és aproximadament d'uns 2 milions d'euros, més de 2 milions d'euros, parlem no de 4, sinó que entre 1 i 2, evidentment que continua la tendència a l'alça d'incrementar els comptes municipals sense ser capaços d'executar tot el que llavors tot el que recaptàvem en exercicis anteriors on recaptàvem menys. Per tant, doncs, creiem que hi ha qüestions estructurals que hem d'abordar com a Ajuntament per aconseguir executar allò que pressupostem, i per tant doncs, que quan aquesta pressió fiscal no baixa, doncs, realment sigui pel que ha de ser, no? Que és per servir la ciutadania. Per tant, demostrin primer que poden executar el que recaptem, justifiquin per què ha de seguir pujant el pressupost de l'Ajuntament a costa de contribuents, que en molts casos els costa arribar a final de mes, o pujar les persianes, i després parlarem d'increments en la pressió fiscal. Hi ha molta gent que ho passa malament. Dels 2.000 autònoms que tenim a Castellà, molts pateixen per arribar a la cotització mínima. Ja no els dic per portar un plat a taula a casa i en molts casos pagant préstecs contrets durant la pandèmia, mentre a l'horitzó economistes ens avisen que es preveuen turbulències. Gent gran amb pensions precàries, que ja no només s'han de sostenir ells mateixos, sinó que també han de contribuir a sostenir a vegades altres persones de la família doncs, que tampoc arriben, i la llista continua i és llarga. I per tant, per gravar els grans patrimonis ja hi ha altres formes de fiscalitat més progressiva que tenen en compte l'estat financer global de l'individu, i vaja, ja els diríem que ja està bé tot, no? entre tots doncs, de continuar aquesta cultura de penalització fiscal. Però bé, com els dic, bona notícia que per fi es congeli l'IBI, ho veiem positivament, i mala doncs, que en el seu global doncs, no aconseguim fer baixar aquesta pressió. En relació al manteniment de la via pública, l'any passat ja els vam demanar un diagnòstic complet de com estan els carrers i les places en matèria de manteniment i els vam instar a elaborar un pla d'intervenció prioritzant actuacions proporcionalment a la necessitat. Hi ha carrers que no s'estan mantenint en situacions molt greus i amb risc important per persones que hi transiten, i en canvi hi ha carrers que potser tampoc necessitaven amb aquesta urgència cert manteniment i sí que estan sent mantinguts. I per tant, en aquest sentit, des de Junts ja ho vam insistir l'any passat i hi havia un acord dels que vam arribar, d'aquells 8 acords doncs, que incidien en aquest àmbit, i els hi tornem a dir. Els hi hem tornat a demanar, com els deia, i en la seva resposta ens insten a contactar amb l'equip tècnic de la via pública per comprendre com funciona aquesta equació, però potser no recorden que ja ens ho van explicar el 2019. I que és precisament fruit d'aquest coneixement de com funciona que els demanem que es prioritzi millor la despesa en via pública. En comptes de carregar-nos segons quines places d'aparcament, que tampoc a vegades ajuda a millorar l'accessibilitat perquè es fan carrers més grans, voreres més grans, però no incrementa l'espai de vianant a vegades, com és el cas del carrer Catalunya, que hi ha un tipus de paviment diferent i més complicat de transitar, doncs nosaltres veiem que és necessari doncs, invertir en altres zones amb molts problemes de manteniment. Urbanitzacions, Sant Feliu, polígons industrials, que en molts casos compostos de carrers que fan pena i projecten una pèssima imatge del poble a tothom qui els trepitja, i a molts carrers on es concentren persones grans del municipi. Això és el que demanem que es prioritzi, i més que no pas informació sobre com s'aborda, que ja ho entenem, el que volíem era doncs, arribar a algun acord en aquest sentit, entrar a negociar, com els deia abans, que fos un matís democràtic i que poguéssim aconseguir arribar a acords concrets. També hi ha, en qüestió de reciclatge i gestió de residus, hem demanat construir sobre l'acord número 8 al qual vam arribar l'any passat a canvi de la nostra abstenció als pressupostos per tal d'encetar definitivament el debat de model a través d'un grup de treball tècnico-polític sobre reciclatge i gestió de residus. Ens costa que és una proposta a més que hi ha altres grups que també fan. Veiem positivament que l'any 2023-2024 l'Ajuntament hagi aconseguit una subvenció, aquestes transferències de capital que abans dèiem, que hi ha hagut un increment i que voldríem també aprofitar per felicitar l'equip municipal per l'esforç per aconseguir subvencions i ajudes d'altres administracions. Tanmateix, en aquest àmbit, doncs, veiem molt interessant doncs, que hi hagi un increment en personal tècnic en aquest àmbit, que permetrà a l'Ajuntament afrontar aquest gran repte, però volem també més compromisos concrets en generar un espai de treball i de debat que permeti dissenyar el millor model pel nostre municipi, sense que calgui prorrogant l'actual contracte per tal de que si s'han de prendre mesures impopulars no les haguem de prendre abans de les eleccions. Cal assertivitat i procedir a aquest debat tan important com abans. En matèria de neteja de la via pública, a la línia del ja comentat, el 2021 hem tornat a demanar reforçar la tasca de la brigada municipal per garantir un millor estat dels carrers, polígons, urbanitzacions, places. L'any passat vam votar afirmativament a incrementar el contracte que afecta la neteja viària i ara ens tornen a demanar aquest increment, que nosaltres veuríem bé si això es traduís en un millor estat de la via pública. Molt sovint, malauradament, constatem que malgrat aquest increment pressupostari doncs, no es constaten les millores sobre el terreny i pensem que és important doncs, també que se'ns justifiqui, com després es podran fer en el punt pertinent de l'ordre del dia, perquè aquest increment, no? Nosaltres volem concreció i volem que hi hagi una millora substancial en aquest àmbit. En matèria d'aparcament, que també els hi hem tornat a demanar, igual que l'any passat, que es va arribar a un acord el 2021, de cara al 2023, que hi hagués un balanç positiu de 2022-2023 igual o més de 100 places d'aparcament públiques noves, creades. I bé, vostès ens comenten doncs, que el compromís és de continuar per arribar-hi. manifestem que encara no hem pogut constatar que hi hagi un increment substancial. Hem vist, en canvi, doncs, sí que hi ha hagut places que s'han eliminat a molts llocs, i ens interessarà veure doncs, com progressa. Però vaja, no ens dona massa seguretat fins ara, però evidentment romandrem col·laboratius per tal que això pugui esdevenir, pugui realment traduir-se en concreció i realitat. Bé, en matèria d'accessibilitat, doncs, demanàvem ajuts per facilitar les inversions a l'accessibilitat en els comerços, les empreses i de més llocs d'interès públic de castellà, així com també la correcció i l'ampliació de semàfors sonors, que com vostès saben és una iniciativa que els portem, vaja, que ja vam portar en forma de moció al seu moment al ple municipal i que també ho vam comentar de cara als pressupostos del 2022 del 2021 pel 2022, i encara estem a l'expectativa de que això es realitzi. En matèria de seguretat, doncs sí que hem constatat un increment en la plantilla en aquest darrer any i a més ens responen que, i això ho veiem molt positiu, que hi haurà dos agents addicionals que s'incorporaran derivadament d'aquest pressupost que avui es porta a votació, i per tant doncs, en aquest sentit ens interessaria doncs, també entrar en diverses qüestions també de parlar de model, perquè entenem que un pressupost ha d'anar acompanyat d'un projecte, d'un model polític. I bé, em podria allargar amb aquests temes molt importants tots ells, però considero que més o menys he explicat el nostre posicionament, el perquè nosaltres no veiem que puguem votar a favor d'aquest pressupost, perquè aquest any doncs, haurem de votar en contra sense faltar el nostre caràcter, que sempre ha sigut operatiu, i tot agraint doncs, la feina que hi ha hagut per part de la regidora en explicar aquests comptes. Doncs ja només em queda dir que desitgem que en futurs anys puguem aprofundir més en aquesta tasca i no sigui una dinàmica informativa i sigui una dinàmica de negociar realment, entrar en matèria i aplicar moltes d'aquestes qüestions que s'han estat comentant. Doncs moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Si els sembla, obriríem un torn de rèplica i per tant la primera a intervenir és la regidora i tinent d'alcalde, que ha defensat aquest projecte de pressupostos i ordenances per l'any 2023, la Iolanda Rivera. Quan vulguis, Iolanda, per part de l'equip de govern.
Gràcies de nou. Bé, doncs comencem agraint a Ciutadans la confiança que ha manifestat que atorgaria aquests pressupostos. A la companya de la CUP entenem que no són els pressupostos que vostès haguessin fet, només faltaria, vull dir, és normal. En la discrepància està la diferència. El que passa que ens hagués agradat molt comptar, com a mínim, alguna proposta de les que vostès sí que haguessin fet, perquè no ens ha arribat ni una. A Junts, dels 8 punts que ens vau fer arribar, dels 11 punts que ens han fet arribar, hi ha molts en què hem arribat a acords, com la fiscalitat, la congelació de l'IBI, el reciclatge i la gestió de residus, que han demanat participar en un grup de treball tècnic, se li ha dit que sí, se li ha explicat que tenim subvencions pel 2024, que és quan vens la contracta. El contracte vens el 2024 i no està en pròrroga forçosa per evitar eleccions, és que és la data que vens. La neteja de la via pública també ho demanava, també hem arribat a acords. Jo no sé si negociació s'entén com una imposició de totes les meves demandes o una negociació, perquè això, els pressupostos s'han de negociar, no sé si s'han d'imposar. És cert que és una feina feixuga, que és una feina que porta temps i que s'ha de treballar ràpid. I sap greu que el motiu principal perquè el no doni suport és la manca de temps. El ple del pressupost és cada any la mateixa data, a l'octubre, i per tant no cal que espereu a que ens diguem que farem els pressupostos perquè comenceu a trucar a la nostra porta, com sabeu que estem sempre disposats a escoltar-vos. Els companys d'Esquerra, el Rafa, doncs, ha donat alguns arguments per votar en contra que mostren algun desconeixement en algunes coses. Per exemple, que no hi ha inspecció en els carrers de la via pública. L'informo que des del setembre comptem amb aquesta figura. Certament estem treballant per la implantació de l'expedient electrònic, votant en contra uns pressupostos que contemplen un increment de la partida de recursos humans, que una de les coses que pretén justament és poder donar-li una empenta a aquest expedient electrònic, doncs difícilment podríem arribar. M'ha semblat que feia una mica de broma quan deia el canvi de les bombetes, de 4 bombetes. Bueno, és el canvi de tota la lluminària de l'espai públic i això permet no pressupostar tot el que es preveu que pujaria la factura de la llum si no ho féssim. Per tant, crec que no són paraules menors. Aquest és un pressupost que ens permet afrontar el 2023 amb optimisme i amb il·lusió, perquè ens permet seguir construir el castellà que volem, el castellà modern, el castellà compromès amb el medi ambient i el castellà compromès amb les persones, un castellà actiu i un castellà amable. I això és així perquè ha quedat palesa la capacitat d'aquest equip de govern i dels que l'han precedit per gestionar els pressupostos amb rigor, amb prudència i amb criteri, valors que fan que l'Ajuntament de Castellà gaudeixi de la solvència financera necessària per afrontar aquests nous reptes inflacionistes. En aquests pressupostos tornem a posar de manifest aquests valors que ens representen i que ens caracteritzen. La pujada de preus, el cost dels subministres, la baixada en la recaptació per plusvàlues provocada per la nova ordenança ens costa que posaran en tensió a molts ajuntaments de poblacions veïnes que hauran de decidir entre incrementar els ingressos via impostos o renunciar a algun dels programes o inversions. Aquest no és el cas de Castellà, perquè l'Ajuntament de Castellà aplica rigor no només en la confecció de la proposta del pressupost, sinó també en la seva execució. Per això s'han alliberat més del 60% de la despesa financera, bona part gràcies als romanents i en previsió de poder alliberar recursos en el 2023. En concret, s'han alliberat més de 800.000 euros que podran ser destinats a projectes socials. Per això s'ha fet una gran feina orientada a obtenir recursos addicionals i aprofitar l'oportunitat que oferien els fons europeus. El 60% de les inversions seran finançades amb subvencions. I per això també s'ha treballat i es continuarà fent en buscar recursos per finançar despesa corrent. En concret, el pressupost recull un increment del 14,43% de transferències corrents. I tot aquest treball previ permet que, sense incrementar impostos directes, es pugui donar continuïtat a tots els programes socials iniciats durant la pandèmia. I també permet continuar apostant pel teixit d'entitats del municipi i es consolida en tots els casos els increments en les subvencions que es van produir amb la incorporació de romanents durant el 2021 i 2022. La subvenció, per exemple, per concurrència a entitats culturals s'augmenta un 19% respecte al 2022. S'augmenta el 29,86% del programa d'escolaritat a l'alumnat amb necessitats especials. I ja sabem avui que comptarem amb romanents, a més d'inversions demandades pels veïns i veïnes de Castellà, com la construcció d'una piscina descoberta, la urbanització de l'antic solar de la Plaites, que serà el primer pas per donar resposta a la demanda d'habitatge de lloguer que pateix el municipi. Qualsevol altre programa que calgui per atendre les possibles demandes que puguin derivar-se en el futur en funció de com evolucionin els indicadors macroeconòmics. Reitero la petició del seu vot favorable als que seran els últims pressupostos de la legislatura, perquè són uns pressupostos que injecten una escletxa d'optimisme en un entorn molt hostil en el que existeix certa preocupació per l'evolució de l'economia. Perquè si es compleixen els pitjors escenaris econòmics, l'Ajuntament de Castellà podrà estar amb total garantia al costat dels veïns i de les veïnes. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Sí. Continuem amb la rèplica. En aquest cas, cedim la paraula al regidor portaveu del grup d'Esquerra, el senyor Rafa Omet. Quan vulgui, Rafa.
Gràcies, alcalde, regidora, gràcies de nou. Miri, jo no em torno a presentar a les eleccions, per tant, tota la part aquesta de campanya electoral que ens ha posat avui aquí me l'estalvio i puc anar doncs, a defensar el que crec que són els interessos del municipi. Nosaltres, bàsicament, el que li demanàvem era un canvi de model. No ens agafem amb l'anècdota. Demanàvem un canvi de model de passar d'una administració de consumidor a productor d'energia, a implicar la tarifació social, a aplicar inversió en un marge que es pot fer. No venim amb unes places d'aparcament, que les liquidacions després demostren el que demostren. No buscàvem, anàvem a provocar un canvi. El nostre vot als pressupostos, el juny, si recorden, quan vam fer la liquidació, ja els hi vam dir que aquell era el moment de parlar i de negociar-ne, que ja ens quedava clar doncs, que no volia anar. M'alegro molt que hi hagi una inspecció, però escolti, no sé què mira perquè té molta feina, perquè el barraquisme als entorns periurbans de Castellà continua augmentant. La neteja és igual, vull dir, escolti, tenim un inspector, però em sembla que tenim molt, 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 molt marge per córrer i fins al moment vostès ens deien que no s'hi podia fer res. Espero que passi alguna cosa, però el meu escepticisme deu ser l'edat ha anat en augment, no? Podríem haver col·laborat en moltes coses que no hem col·laborat, però en tot cas els hi llegeixo el que els hi vaig dir a la liquidació del pressupost del 2021, no? Que aquest juliol, que afronteu un pressupost del 23 molt complicat, i en aquell moment ja dèiem que afrontarem i ho afrontaran perquè ens quedava clar que no compten per la nostra col·laboració. La qual cosa no deixa de ser una llàstima. L'habitatge públic de la Playtex, el pacte per afrontar la pandèmia de la Covid, estiu enriquit, projecte orientació als instituts... Bueno, amb acords sincers podíem haver beneficiat. No han volgut entrar en un canvi de model perquè, com li deia la regidora de la CUP, vostès tenen un model ideològic i nosaltres en tenim un altre i en aquest cas s'ha posat. Poso una mica d'aigua al vi, si em permet, però és que crec que s'ha de posar i que de tant en tant l'hem de dir. Vostè parla d'una bona gestió, que augmenta els recursos, etcètera. Escolti, no li discutiré, però hi ha dos fons que hauríem de posar sempre sobre la taula. Tots aquests diners que han recaptat durant tants anys i que no han gastat aquests romanents, es podien haver fet polítiques que no s'han fet. Hem deixat de fer coses per tenir aquests diners a la taula. Hem deixat de fer polítiques i coses que reclamem que ja haurien d'estar i que no s'han fet tots aquests anys per tenir-los. Té un cost tenir aquests romanents i té un cost social tenir aquests romanents. Bé, siguem-ne conscients. I segona, mirin, no afectarà per als pressupostos, però en teoria, però és que per mi afecta molt i en debatem poc. Augmenten els pressupostos perquè la població de castellana està 10 punts per sobre de la mitjana catalana en riquesa. Aquesta pot semblar una bona notícia, però això vol dir que aquesta riquesa no és perquè, escolti, la gent es guanyi més bé la vida, sinó perquè expulsem joves per manca d'habitatge protegit. Perquè les capes més vulnerables de la població, els joves entre ells, els expulsem i importem famílies de mitjana edat, ens anem envellint, i cada cop ens convertim en un municipi més homogeni i cada cop més envellit. I el pressupost reflecteix això perquè ens augmenten els ingressos, clar, però és que no donem els serveis que necessitaria la ciutat. Podríem estar donant més serveis dels que estem donant. I em sembla que aquest és un factor que hauríem de tenir en compte en el pressupost i que no veiem reflectit. Hauríem de fer servir aquest pressupost i l'habitatge públic, l'inversió en habitatge públic, que ja vam pactar i que hem felicitat i que felicitem aquesta inversió en pisos de Canyelles, en cases de Canyelles, hem de tenir un poble més ric social i culturalment. I entenem que anem en sentit contrari. Miri, vostè parla molt d'aquest augment de les subvencions de les entitats de cultura. Està bé, fins que entres al detall i mires qui s'endú el gran augment de pressupost de les subvencions de les entitats de cultura, quina entitat i quines no. Passa i en pots treure moltes conclusions. I per tant, a partir d'aquí, doncs entengui que nosaltres hi veiem masses diferències ideològiques i sobretot masses incògnites sense cobrir de cara al futur de Castellà perquè puguem donar suport en aquesta proposta que ens fan. Gràcies.
Gràcies, regidor. Més intervencions? No? Vol afegir alguna cosa més? No?
Bueno... Jo només una coseta, no? Els romanents, comenta que es podrien fer moltes coses amb els romanents i se n'han fet, moltes. Hem incorporat 6 milions d'euros de romanents. Hem comprat un solar que ens hem gastat 1,5 milió d'euros per donar solució al problema d'habitatge social, de lloguer pels joves. Vull dir que els romanents es poden destinar per el que es poden destinar i jo crec que s'ha fet. I només una puntualització. Quan jo parlava de l'increment del 19% per entitats a nivell de cultura, em referia a les transferències per concurrència. Per tant, no estic parlant de cap entitat en concret, estic parlant que les transferències al conjunt de les entitats per concurrència de cultura s'ha incrementat un 19,05%, només donar aquesta puntualització i gràcies.
Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions per part dels grups, agrair a tots els representants, evidentment, doncs, les seves aportacions. És veritat que estem davant d'uns comptes complexos en un escenari d'incertesa i esperem que aquests ens permetin poder afrontar amb les màximes garanties aquest futur incert, aquest 2023, doncs que sembla que, donades les circumstàncies i el context internacional i també el context europeu, doncs serà difícil. En qualsevol cas, nosaltres tindrem un instrument, en aquest cas els pressupostos o les ordenances, si finalment s'acaben aprovant, per tal de poder-hi fer front amb les màximes garanties. I això és una tranquil·litat, en aquest cas, per part d'aquest Ajuntament, de que evidentment podrà respondre a totes i cada una de les necessitats que tenen els ciutadans o que poden arribar a tenir els ciutadans davant d'aquestes eventualitats que es puguin esdevenir durant els propers mesos. Si els sembla, doncs, passaríem a la votació d'aquests quatre punts de l'ordre del dia. Comencem pel número 7, aprovar inicialment el pressupost i la plantilla per l'exercici 2023. Vots en contra de la proposta. Voten en contra el grup de la CUP, el grup d'Esquerra Republicana, els dos regidors del grup de Junts per Castellà. Abstencions. Vots favorables. Vota favorablement el regidor de Ciutadans i l'equip de govern. El punt 8è. Es tractaria en aquest cas d'aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2023. Vots en contra de la proposta. Voten contràriament la CUP, Esquerra Republicana i també Junts per Castellà. Abstencions. Vots favorables. Vota favorablement el regidor de Ciutadans i l'equip de govern. Punt 9è, aprovació inicial de la 7a modificació d'ordenança general dels preus públics i els seus annexos per l'exercici 2023. Vots en contra de la proposta. Els regidors de Junts per Castellà, Esquerra i la CUP. Abstencions, vots favorables, vota favorablement el regidor de Ciutadans i l'equip de govern. Punt desè, aprovar inicialment la modificació d'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació dels serveis de cementiri per l'exercici 2023. Vots en contra de la proposta? No? No sé... Ah, doncs ja està, voti.
Si li fa il·lusió i votem en contra, podem votar en contra, però ens agradaria tenir criteri propi.
No, el problema és que igual a la CUP, no sé, ha tingut algun dubte en relació si votava a favor o en contra. No, vota en contra per part de la CUP i el grup de Junts per Castellà. Abstenció, grup de Junts per Castellà, vots favorables, la resta de grups, el regidor de Ciutadans, el grup d'Esquerra i també l'equip de govern. Passem al punt 11, ja s'ha manifestat abans que hi haurien assumptes sobrevinguts, un d'ells ja ha fet referència, perquè de fet s'ha incorporat després en la proposta de pressupostos, es tracta de la modificació del contracte de recollida de residus i també de neteja viària, i per tant en aquest sentit passo la paraula novament a la regidora d'Economia, a Leida. Passo doncs la paraula al regidor de Via Pública, el senyor i tinent d'alcalde, senyor Pepe Leiva, perquè faci la intervenció. Quan vulguis, Pepe.
Gràcies, alcalde. Per acord de ple de data 29 d'abril de 2014, el contracte de servei públic de recollida i trasllat de residus municipals de la gestió de la deixalleria municipal i de la neteja viària de Castellà del Vallès. L'Ajuntament de Castellà del Vallès té l'objectiu de millorar la recollida selectiva de residus municipals i, en especial, la fracció orgànica de residus municipals. Per contribuir en aquest increment en quantitat i en qualitat, es fa necessari millorar la recollida selectiva dels residus comercials, entre ells els grans generadors de matèria orgànica. D'altra banda, en els darrers anys, el municipi de Castellà del Vallès ha executat diverses inversions en algunes places i carrers del municipi amb l'objectiu de millorar els paviments, les instal·lacions dels serveis comuns i dels subministraments, però també d'altres aspectes de caràcter més urbà i de condicions ambientals. Aquestes actuacions fan necessari incrementar el servei de neteja de tots aquests nous espais. Per aquest motiu, proposem la modificació del contracte del servei públic de recollida i neteja viària de Castellà del Vallès. Modificació no prevista del lot 1, recollida de residus municipals, incorporar la recollida de porta a porta comercial a l'illa del centre i trams de caràcter adjacents. Amb aquesta modificació es fa una recollida selectiva específica porta a porta amb identificació d'usuari als establiments comercials i serveis grans generadors de residus dins de l'àmbit de l'illa del centre i dels trams dels carrers adjacents. La recollida selectiva és per quatre fraccions de residus: matèria orgànica, paper cartró, envasos i rebuig. S'incideix en la recollida de la matèria orgànica als establiments grans generadors d'aquesta fracció de residus efectuant la recollida diària de dilluns a dissabte. Aquest servei estarà format per un equip de dues persones amb les categories d'operari conductor i DPO. La dedicació de les dues persones és a jornada completa, en horari de tarda, durant 298 jornades anuals. Aquest equip de recollida selectiva porta a porta comercial s'incorporarà al contracte amb la resta d'equips de servei de recollida i transport de residus. Aquesta modificació en revisió de preu serà de 115.245 euros, IVA inclòs. Fa referència a la neteja viària. es farà l'ampliació del servei d'escombradora per aspiració. L'objecte d'aquesta modificació no prevista consisteix en redimensionar el servei de neteja viària mitjançant un equip d'escombrat mecànic d'aspiració. Aquest servei estarà format per un equip de dues persones en la categoria d'operari conductor, de segona escombradora i de PO viària. La dedicació de les dues persones ha de ser de jornada completa durant 248 jornades anuals. Aquest nou equip d'escombrat d'aspiració dual s'incorporarà al contracte amb la resta d'equips de neteja que ja disposa la contracta. Amb aquesta modificació es pretén ampliar aquest servei en 248 jornades anuals, com deia abans, amb aquest equip de neteja addicional amb la màquina escombradora d'aspiració dual. L'import d'aquesta modificació amb la revisió de preu serà de 117.336 euros. En virtut de tot, quan ha estat posat de conformitat amb els informes tècnics incorporats a l'expedient i vistes les disposicions normatives invocades, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació del contracte de gestió de servei públic de recollida i trasllat de residus municipals de la gestió de la deixalleria municipal. Segon, aprovar la modificació del contracte de servei públic de recollida i trasllat de residus municipals de la gestió de la deixalleria municipal i de neteja viària de Castellà del Vallès, així com la resta d'acords descrits a l'expedient. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidor. Intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Rafa Humet. Quan vulgui, Rafa.
Gràcies, alcalde, regidor, per l'explicació. No podem justificar el vot sense explicar que ens va arribar aquest expedient divendres per correu electrònic a les 3 i 5 de la tarda. Aquest divendres a les 3 i 5 de la tarda. La neteja, la recollida viària, la millora de la recollida selectiva no és un tema menor ni que aparegui de cop i volta en aquest ple ni que cap dels grups aquí presents no haguem formulat mai propostes, contrapropostes, repropostes i mocions de tota mena i tipus perquè ens aparegui de cop i volta amb un tema que és important i que no es mereix anar de pressa i corrents, la veritat. Per tant, no podem estar a favor, perquè és que ens aporten una cosa que és molt petita, que veiem que té moltes derivades, que no hi ha hagut temps ni de parlar-ne ni de puntuar-les, que ara ens venen amb pressa, però que això no és nou ni del dia d'avui. O sigui, segons l'informe de secretaria, del senyor secretari, augmentem 1,85 i segons el punt 107.3.d del text refós de la llei de contractes del sector públic, podríem modificar aquest contracte fins a un 10%. Per tant, tenim marge. I aquest marge ens genera tantes preguntes, però tantes, que el senyor Dani Pérez abans em recriminava la llargada de les intervencions. Si li formulés totes les preguntes, avui soparíem tard. He intentat fer-ne una mica resum. Podríem haver implementat recollida selectiva a algunes parts del municipi? Per exemple, a urbanitzacions, nuclis aïllats? Podríem haver fet amb aquesta ampliació de contracte? Perquè la tocava? No ho sé. Potser sí, potser no. Vostès ho tenen clar. A l'oposició això no ens ha arribat perquè no hem tingut ni temps material de preguntar-ho. Podríem haver inclòs accions de millora social, treball protegit per col·lectius amb especial dificultat d'inserció, determinats aspectes de clàusules socials, anar més enllà de l'ISMI. Tenim una regidoria de capacitats diverses que segur que ens podria haver portat moltes coses. Podríem haver inclòs clàusules i serveis de molts tipus, però és que també hi ha molts dubtes pràctics. Escolti, aquesta aspiradora mecànica, a la cavalcada de Reis, al correfoc, en aquells moments d'actuacions puntuals i de reforç, a quan anirà el cost, les hores extres? O no podrà fer hores extres aquestes intervencions? O sigui, ens porta un expedient amb hores, amb un expedient, escolti, que té un recorregut espectacular i que té un impacte en la vida quotidiana d'aquest municipi molt fort. Així no es fan les coses i em sembla que això ho compartiríem vostès i segur que ho comparteixen, però no ens poden donar raó. No podem portar un expedient d'aquest tipus amb hores legals. Escolti, a les 3 i 5 ja no és horari laboral a moltes institucions, per tant, no podem pràcticament agafar el telèfon. Tenim un marge d'agafar el telèfon el dilluns per trucar tècnics per contrastar algunes coses. Per tant, no podem votar a favor d'aquesta... I si vol, li reconeixem la ben intencionalitat del projecte, però no podem votar a favor d'aquestes coses, perquè, escolti, a més, agafem unes implicacions que no hem pogut temps ni de valorar i que, per tant, sí, hi ha un informe favorable de Secretaria d'Intervenció, evidentment, però no hem tingut temps de valorar una contractació d'aquest tipus de manera mínimament correcta i, per tant, ens genera molts dubtes. Per tant, el nostre vot serà en contra. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Més intervencions? Sí. El grup de Junts per Castellà, el seu portaveu, el senyor Pau Castellví, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, també ens genera moltes preguntes, no només el contingut i, per tant, diguem-ne, doncs, l'increment que avui se'ns proposa, sinó que també la manera en com ens ha arribat amb tan poc marge de temps. I creiem, francament, que ens trobem davant d'una situació similar al que abans els comentava pels pressupostos, que diferent en el sentit de que hem tingut més temps pels pressupostos i les ordenances, però en el sentit de que la democràcia té un preu i implica que s'ha de donar temps per poder deliberar, per poder explicar i informar degudament a les diverses parts que conformen, en aquest cas, un consistori. És a dir, creiem que a vegades és important que es prioritzi més l'espai democràtic que els grups de l'oposició també necessitem per tal de poder arribar a les nostres conclusions i poder, si va bé, doncs, fer-lo suport davant de situacions com aquestes, que a més afecten el municipi plenament. A més, constatem que es tracta d'un cas més del que a vegades hem vist en les seves polítiques d'intentar anar tapant forats. És a dir, quin és el plantejament que volem fer com a Ajuntament per tal d'abordar d'una vegada per totes el repte al que ens enfrontem en matèria de neteja de la via pública, que és un repte en alguns llocs bastant greu. Les preguntes que ens genera, com deia abans, algunes d'elles són, per exemple, hi ha algun tipus de control per part de l'equip municipal de la tasca que es realitza, perquè sempre se'ns comenta que sí, però no es concreta com es fa la distribució del servei. S'ha explorat el control dels carros amb GPS, com es fa en altres municipis, etc. No? Hi ha tota una sèrie de preguntes que estarem molt contents, doncs, de poder-ne parlar més amb vostès en un futur. I per això el nostre vot no serà en contra, serà una abstenció. És una abstenció perquè som crítics en com s'ha gestionat fins ara, però també és una abstenció en el sentit que ens agradaria que d'una vegada per totes encetin aquest debat de model i per tant afrontem de forma estructural, que no només conjuntural, que no només de pressa i corrents, tapant forats, sinó que realment afrontem aquest debat i entre tots aconseguim solucionar el problema que tenim com a municipi en aquest àmbit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Més intervencions. En aquest cas, cedim la paraula a la regidora portaveu del grup de la CUP, a la Marga Onsins, quan vulguis, Marga.
Bon vespre. Doncs jo em repetiré una miqueta del que han dit els altres regidors. Nosaltres, com a grup profundament assembleari, té els avantatges que té i té els problemes que té. I una de les qüestions és que no podem prendre decisions a correcuita i en tan poc temps és que no hem tingut temps ni tan sols de fer una assemblea per parlar-ne i no sé, arribar a algun acord entre totes nosaltres. Per tant, nosaltres votarem en contra. Potser és una proposta fantàstica, potser sí, no estem dient que no. Així com l'altre era més de caire ideològic, aquest és perquè no hem tingut temps a seure'ns, a pensar, a mirar i a reflexionar què és el que ens esteu proposant, perquè s'ha anat tot molt ràpid. Castellà té un reciclatge que deixa molt que desitjar, i ho sabem, i per tant això hauria de ser motiu d'una reflexió i d'un estudi i d'un posar-nos d'acord i un consens, però amb bastanta més calma que ara a correcuita. Per això votarem que no. Gràcies.
Molt bé, més intervencions. No sé si el regidor vol afegir alguna qüestió. Sí, senyor Leiva, quan vulgui, té la paraula.
Sí, simplement comentar al regidor d'Esquerra que avui no estem portant una modificació del contracte, estem portant una modificació del contracte per una ampliació d'un servei que ja estaven fent en prova pilot, que era el porta a porta comercial, i l'ampliació dels nous espais en el tema de neteja. No estem fem una modificació ni estem fent un model nou, que sí que estem ja que estem a 2 anys vista de la modificació del contracte, sí que estem fent visites i estem mirant possibilitats de quin seria el model i com hauria de ser el model de futur del nou contracte de residus. Simplement estem portant avui una modificació per incloure l'ampliació d'un servei i posar el servei de porta a porta. Segurament a futur el debat del nou model serà completament diferent. I el tema que plantejava de que els serveis tècnics puguin controlar, senyor Pau, en el tema del control que es pugui portar sobre la contracta, ja dintre de del propi concurs ja està recollit com s'ha de fer el seguiment i quins són els serveis que estan establerts dintre del contracte i els diferents equips que n'hi ha dintre de l'equip portant GPS i hi ha un control amb un sistema de gestió que té la pròpia contracta, que els serveis tècnics de l'Ajuntament poden fer seguiment en tot moment de que els serveis s'estan donant com estan marcant. A part de que ara, com deia la regidora en el punt de l'aprovació del pressupost, ja tenim des de fa mesos, bueno, des d'abans de l'estiu, un inspector de via pública que un dels contrastes que tindrà molt de control serà aquest de neteja viària i de recollida de residus. Gràcies.
Molt bé. Alguna intervenció més? Sí, senyor Castellví, quan vulgui.
Bé, moltes gràcies. Nosaltres rebem positivament que hi hagin hagut canvis en el sentit, doncs, precisament d'exercir un major control sobre el contracte i la seva implementació. Pensem que és important, tenint en compte, doncs, els indicis que sovint, no només nosaltres, sinó que molts veïns del nostre municipi detecten de que el programa de que no s'estaria implementant degudament en diverses àrees, perquè casos, doncs, de carretons que estan durant hores en un sol lloc, diverses qüestions que creiem que és important, ja no parlo de casos concrets, evidentment, que tots en podem conèixer, sinó del problema ja més a nivell, doncs, sistèmic, de com s'ha establert i com s'implementa aquest contracte. Per tant, bones notícies que hi hagi aquest increment en control i ens agradarà molt continuar-ne parlant i també fer-ho en un context estructural, com deia abans, i per tant parlar de model i abordar el canvi que Castellà necessita. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Haurem de votar primer la urgència de la proposta i després haurem de votar el contingut. Per tant, votem primer l'urgència. Imagini's que no surtin després del debat que hem tingut. Ja tindria la seva gràcia. Per tant, sobre aquesta modificació del contracte de recollida i servei de neteja viària, pel que fa referència a l'urgència, vots en contra de l'urgència, els dos regidors del grup de Junts per Castellà, el grup d'Esquerra i el grup de la CUP, abstencions, bueno, vots favorables, no es pot votar dues vegades en una mateixa votació, eh? Vots favorables al grup de Ciutadans i al grup de l'equip de govern, voten favorablement a la urgència de la proposta i ara sobre el contingut de la mateixa, vots en contra de la proposta, els grups d'Esquerra i el grup de la CUP, abstencions, ara sí, el grup de Junts per Castellà, vots favorables al regidor de Ciutadans i l'equip de govern. Hi ha un segon assumpte sobrevingut, en aquest cas es tracta d'una rectificació d'un error material de l'expedient d'aprovació de la sisena modificació de l'Ordenança General Reguladora de Preus Públics, i cedeixo la paraula molt escuetament a la regidora d'Economia, la Yolanda Rivera, perquè faci l'explicació.
Sí, aquest punt és sobrevingut. Fa referència a un error material a l'expedient d'aprovació de la sisena modificació de l'Ordenança Reguladora de Preus Públics. Com recordaran, l'expedient esmentat es recollien les modificacions en els preus públics que feien referència als serveis coincidents amb el curs escolar, que era l'escola d'adults, l'escola de música i les escoles bressol. Durant la sessió plenària es va posar de manifest per part de la regidora Dolors Ruiz que hi havia un error material a l'incloure a l'apartat dels preus públics de l'escola d'adults annexos que corresponien a l'escola de música. Donat que és competència del ple, proposem la ratificació del redactat del punt 4 de l'annex del preu públic per a la prestació de serveis socioculturals de l'Ordenança General de Preus Públics. Simplement seria suprimir tot el que feia referència a l'escola de música. Merci.
Molt bé, intervencions. Haurem de votar l'urgència també. Veritat que sí, senyor secretari. Doncs primer votem l'urgència. Vots en contra de l'urgència. Aix! Hi ha costums que no canvien. Vostè m'ha dit abans que vostès tenien criteri. Evidentment tenen el criteri que si vol votar en contra, voti en contra, senyor Rafomet. Cap problema. Per tant, vots en contra de l'urgència, abstencions, vots favorables, vota favorablement el conjunt de regidors que formen part del plenari. I ara passem a votar sobre el contingut, sobre aquesta rectificació de l'error material, vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova també per unanimitat. Passem, doncs, i saltem d'aquesta part resolutiva a la part deliberativa i de control. El punt 12 són proposicions i mocions sobrevingudes, si no m'informa el senyor secretari al contrari, en principi no n'hi ha, i per tant passarem a l'apartat de precs i preguntes. Hi ha preguntes formulades per part del grup de Junts per Castellà, que seran respostes en el plenari, i també formularà preguntes al grup de la CUP, que degut a que no hem tingut temps material per tal de poder respondre. Nosaltres no fem assemblea per respondre les respostes, però almenys necessitem buscar la informació, la respondrem degudament per escrit perquè així tinguin informació al respecte. Per tant, quan vulguis, Pau.
Gràcies, senyor alcalde. Segons la propietat, a principis de l'any 2022, un important grup d'abast global al món del tennis, vinculat a Andy Murray, s'hauria interessat en la possibilitat de comprar Can Borrell i les finques que l'envolten per ubicar-hi una de les principals acadèmies mundials del tennis per l'entrenament i la formació de joves promeses d'arreu del món. A l'engròs s'afirma que la inversió que hagués suposat el projecte presentat hagués sigut entre 90 i 140 milions d'euros. Això cal sumar-hi els beneficis que s'haguessin derivat en forma de llocs de treball, d'un projecte de primer ordre mundial i, evidentment, la projecció que un projecte així hagués donat al nostre municipi. Segons una font que hauria participat del procés de contacte amb l'Ajuntament, per explorar les implicacions del projecte constructiu i per a l'activitat econòmica plantejada, l'Ajuntament hauria desestimat aquesta oportunitat per correu electrònic després d'una primera reunió. La inversió més important en l'economia del nostre poble, en anys, revaloritzant part del nostre patrimoni arquitectònic, hauria estat desestimada per correu electrònic. Per una presumpta manca de voluntat en modificar la qualificació de la part dels terrenys de la finca vinculats al projecte constructiu. Per esclarir tot això, des de Junts plantegem a l'equip de govern les següents preguntes. Potser les faig una a una. Totes juntes. D'acord. Quina és la versió dels fets de l'equip de govern sobre aquesta proposta d'inversió sobre la qual es va contactar amb l'Ajuntament? Segona, va desestimar l'equip de govern el projecte? Si és així, per quins motius? En tercer lloc, per quins motius s'hauria optat per no continuar explorant modificacions del POUM per facilitar que aquest projecte pogués prosperar al municipi? I en quart lloc, Can Borrell conté elements arquitectònics rellevants d'interès patrimonial. La propietat manifesta que s'estaria trobant contínuament amb dificultats per dinamitzar l'activitat econòmica que en faci viable el manteniment. Quin és el plantejament que l'equip de govern respecte a aquesta finca, si és que en té algun? Moltes gràcies.
Doncs molt bé, respecte a la primera pregunta, arrel de la consulta que va fer la propietat a aquesta àrea d'urbanisme de l'Ajuntament, es va traslladar una consulta tècnica a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, que és qui té la competència en aquesta matèria, i es va arribar a la conclusió molt fàcil respecte al sòl no urbanitzable, que el que es proposa és clarament contrari al que la llei d'urbanisme admet en sòl no urbanitzable. A la pregunta de si l'equip de govern va desestimar un projecte i per correu electrònic, doncs és evident que l'equip de govern no va ni arribar a manifestar el seu posicionament al respecte. De fet, en qualsevol cas, ha escoltat el criteri tècnic tant de la Comissió Territorial d'Urbanisme com de l'equip tècnic d'urbanisme de la casa. I respecte a si s'ha desestimat continuar explorant modificacions, queda evidenciat que l'activitat esportiva de tennis no és compatible amb el sòl urbà, per tant, no és possible situar-la en aquest sòl no urbanitzable, d'acord amb el que estableix l'article 47.4 del text refós de la llei d'urbanisme. En realitat, la necessitat de situar les instal·lacions en sòl no urbanitzable no deriva pas de la naturalesa de l'activitat en si, sinó de la dimensió que es pretén donar al centre esportiu i dels costos econòmics que comportaria situar-lo en una altra classe de sòl. Per tant, la conveniència econòmica no és una raó que la llei contempli per admetre l'ocupació de sòl rústic, ni en el cas que s'entengui justificat l'interès públic de la proposta. Qualsevol modificació del planejament caldria ser promogut inicialment per la propietat i no ha estat el cas. Cal tenir present que la proposta era construir 34 pistes de tennis, 12 de les quals havien de ser cobertes pels familiars i, per tant, a nivell paisatgístic, si ara que hi ha dues carpes ja tenen impacte, imaginem posar 12 pistes de 600 metres quadrats, o sigui, un edifici de 7.200 metres quadrats, aproximadament la nau de l'Espai Tolrà, a Can Borrell, i sumem-li 13.200 metres quadrats de pistes que serien com la plaça de la Fàbrica Nova. Sembla clar, doncs, que no és el lloc adequat hi havia altres opcions i la propietat era conscient de les dificultats i d'aquest correu electrònic que es va escriure des de l'àrea d'urbanisme no hi ha hagut resposta. Per tant, és la propietat qui no ha respost a una resposta clarament tècnica d'aquest Ajuntament. Respecte a si Can Borrell conté elements arquitectònics, que hi podem coincidir, evidentment, rellevants d'interès patrimonial, aquest equip de govern no s'ha parat a pensar com ha de fer viable una propietat privada doncs, el seu valor. Gràcies.
Molt bé, doncs ara cedeixo la paraula en aquest cas a la portaveu del grup de la CUP, a la Marc Gaunzins, perquè formuli les preguntes que, com l'hem avançat, no les podrem respondre en el plenari.
Moltes gràcies. Evidentment, som conscients que les hem plantejades en poc temps i agraïm que la resposta no sigui de veu perquè entendríem que llavors no hauria pogut ser una resposta com molt treballada. I us animem a treballar amb assemblees, llavors un format que enriqueix el debat. Ho veu, està molt bé. Primera pregunta, a veure, en el context... L'Ignasi acaba de dir que no treballava amb assemblees, jo deixava aquí la proposta a l'aire.
Continuï.
A veure, en el context d'emergència climàtica que estem vivint i amb tots els estudis que mostren sobradament la relació entre l'arbrat urbà i el microclima dels carrers, quina ha estat la raó per la qual s'ha decidit treure de cop tots els arbres del carrer Catalunya? Això ha afectat clarament el benestar de veïnes i veïns aquest estiu amb les temperatures tan altes que hem viscut. Una altra, la segona pregunta és, el canvi d'horari i d'itinerari del bus nocturn de Barcelona a Castellà ha deixat Castellà a la pràctica sense aquest servei. Tot i que no és competència municipal, entenem que l'Ajuntament no es pot quedar de braços creuats i voldríem saber quines mesures es tenen pensades perquè veïnes i veïns de Castellà puguin tornar a tenir aquest servei, que recordem que no és un luxe, sinó una necessitat. En tercer lloc, voldríem saber per què el Consell d'Infants i Adolescents ha estat externalitzat. És ben sabut que qui coneix la realitat dels infants i les escoles i instituts és la gent que hi viu. Ens preocupa enormement la tendència a externalitzar serveis. Aquest ritme acabareu externalitzant el govern municipal i la figura de l'alcalde. I la quarta pregunta és, ara que estem en una fase de postpandèmia Covid, però que encara perdura la preocupació per no perdre els avenços aconseguits en temes socials, voldríem saber com va quedar la qüestió que des de la taula de crisi es va publicitar tant respecte a l'aportació de regidores i regidors per donar suport a mesures de caire social, quan es va cedir des de cada grup i en què es van invertir els diners. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Seran degudament respostes, evidentment, les seves preguntes i els seus requeriments. No buscarem cap empresa externa per respondre les preguntes, ho farem nosaltres, i si cal ens reunirem tots en assemblea per fer-ho, evidentment, com no pot ser d'una altra manera. Sense més, doncs, agrair a la presència de tot el públic aquí, reiterar l'agraïment també a tots els serveis tècnics, a tota la gent de Ràdio Castellà també que fa viable aquesta retransmissió del plenari, i en tot cas emplaçar-los a tots vostès pel proper plenari, que serà l'últim dimarts del mes de novembre, si no vaig errat, i que per tant doncs, fins aleshores que passin un bon vespre i a reveure. Aixequem la sessió. Fins la propera.
machine, it's like a default.